Buonasera.
Президент, у нас не будет родителей, один будет папа и мама.
Closer to home, it has been a busy year for my family.
Wants Lewandowski and then back to Müller.
Auch wenn es natürlich ein bisschen bitter ist.
Enough is enough.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpids.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, obrim finestra al món. Avui arrenquem viatjant fins a París.
Laisse-moi te chanter.
París, David Melarejo, bonjour.
Molt bon dia, bonjour, Roger, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, t'haig de dir que m'agraden molt aquestes cançons que trieu per donar-me pas, tant aquesta que heu posat ara com la d'abans de la careta d'entrada.
La primera era de Reinaldo i Clara, que és un grup fantàstic, crec que són de Lleida. I aquesta és... Jo de francès no en parlo, em sap molt greu, però és el Nil que ha manegat un grup que es diu Angel Balance Tonqua, crec. I demano disculpes d'avançada per la meva pronunciació, perquè no sé que no es pon, eh?
Investigarem aquí a França, aviam quina tirada tenen, perquè sí que és cert que són cançons ben maques.
Molt bé, sempre ens les proposa el Nil Via. Escolta'm, David, com estàs? Com esteu? Perquè aquí anàveu una mica avançats, tant amb el toc de queda com aquell confinament... I no sé com ho portes tu, tot plegat.
Bé, perquè ja comencem a veure una mica la llum. S'està dient que a partir del dia 27, aquest confinament que tenim, que jo t'explicava un dia que era una mica la francesa, es comença a relaxar, es comença a parlar de que alguns comerços d'aquells que no són essencials, és a dir, botigues, podran reobrir, podran apujar finestres, i per tant, d'alguna manera, comencem a veure la llum nadalenca, diem-ho així, no? El Nadal s'acosta, a París està ja vestida de Nadal, penseu que el Boulevard Haussmann, que és un dels grans boulevards a la zona de l'Òpera. Hi ha els dos grans centres comercials de París, un és Printemps, l'altre és la Galerie Lafayette. Mm-hmm. Aquesta setmana hi ha hagut una competició per veure qui posava els aparadors de Nadal més espectaculars. Un el va pujar una mica les cortines dimecres, l'altre ho va fer dijous, i el cas és que sí, són molt macos, però tots dos estan buits. Clar. No hi ha ningú que se'ls miri. El cert és que pots passejar per allà 5 minuts, però sí que és cert que és un reclam nadalent que després no té una continuació perquè els magatzems estan tancats. Però jo crec que els francesos a partir d'ahir estan una mica més contents, perquè t'explicaré una cosa que a mi també m'ha sobtat, és que per ells és molt important poder comprar les sapins, això vol dir l'arbre de Nadal, i clar, des d'ahir hi ha autorització per poder comprar l'arbre de Nadal a les zones on toca, les floristeries, dins d'uns perímetres, s'han establert uns perímetres fora d'aquestes botigues per poder comprar l'arbre de Nadal, però cert és que per ells era una cosa molt important, i fins i tot la premsa escrita, però també la televisió i la ràdio, parlaven aquests dies de si amb tot el confinament els francesos podrien comprar l'arbre de Nadal. Doncs sí, tenen l'autorització, i a partir d'ahir podem dir que oficialment ja pot ser Nadal a casa dels francesos que vulguin.
És a dir, aquí encara no s'han obert els llums, o sí, pel que m'expliques, David?
Aquesta setmana s'han obert els grans magatzems, però, per exemple, aquests sí que han fet ja la inauguració de Nadal, i han posat els aparadors, totes les llums, però en canvi els Camps Elisis estan muntats, els llums estan muntats des de finals de setembre. Mm-hmm. En canvi, encara no s'ha fet aquest acte oficial d'engegar-los. Per tant, tenim un Nadal o uns preparatius de Nadal una mica diferents d'altres anys, entre altres coses perquè sabeu que també hi ha hagut una mica polèmica aquesta setmana a França amb el tema del Black Friday. Mm. Finalment, a Amazon, que és la que més impulsa aquest tipus de comerç el divendres després d'Acció de Gràcies, que sabeu que és una festa nadalenca que s'ha adoptat a Europa, doncs Amazon ha acceptat finalment la petició que li feia al govern francès de posposar el Black Friday una setmana, perquè se suposa, com t'explicava, que a partir del 27 tot estarà més relaxat, i per tant es posposarà aquest Black Friday perquè el petit comerç també tingui l'oportunitat de poder vendre els seus productes. Per tant, així estem, no? Aquest Nadal que es prepara amb aquesta cosa del Black Friday enrederit a França, i amb una perspectiva però important de que a partir de la setmana que ve, perquè les autoritats sanitàries ja ho diuen així, hem passat el segon pic, hem passat el pic de la segona onada, per tant, a partir de la setmana que ve les coses haurien d'anar millor. Sortirem de dubtes dimarts, Roger, que hi ha una compareixença...
Una mica de... com aquí, eh? Vull dir que el retrat que estàs fent és una mica la sensació que tenim a Catalunya, si fa o no fa. Perquè, per exemple, restaurants, terrasses, tot això, aquí ha estat tancat també del tot i ara està reobrint o no?
No, aquí restaurants i terrasses no només estan tancats del tot, sinó que no tenen perspectiva d'obrir fins a mitjans de gener o febrer. La història per el que més pot patir les conseqüències d'aquest segon confinament i de tota aquesta desescalada, aquí no li diem així, però adoptant els conceptes que ens fan servir a Catalunya, aquesta desescalada hauria d'arribar pels restaurants a partir del 15 de gener, s'està parlant. Mm-hmm. És, de fet, el sector que més està patint.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do també quin escenari que dibuixen. Realment és que les dades de fa unes setmanes a França eren espectacularment preocupants. La corba va baixant, però entenc també que vulguin ser prudents. Més enllà
sí,
de la pandèmia...
Avui, digues, Roger, per exemple, les últimes dades ens situen a 19.000 casos positius en 24 hores. Vull dir que estem lluny del que passava fa una setmana. Sí que és cert que les unitats, les reanimacions estan... Les UCIs dels hospitals estan una mica menys saturades, però l'epidèmia encara segueix forta a França. Això és una realitat.
Escolta'm, David, aquest any s'ha parlat molt de l'atemptat a la revista Charlie Hebdo el 5 de gener. El gener, volem dir, va fer 5 anys d'aquell atac terrible. Avui toca parlar de la revista per un altre motiu, no? I és que fa 50 anys, no, aquesta revista?
Sí. Ara és aquells moments que m'agradaria que poguéssim obrir una finestreta audiovisual perquè tinc a les mans un llibre que s'acaba d'editar a França, que repassa els 50 anys de la revista Charlie Hebdo, perquè justament dilluns, com bé deies, farà 50 anys. I és un llibre que val molt la pena fullejar i m'agradaria fer-ho, ni que sigui de manera una mica sonora, perquè no ho podem fer d'una altra manera. És un llibre que explica, no?, que com va començar, no?, el primer exemplar, com es va editar, per què naixia, era com perquè hi havia una censura al voltant de la mort de... perquè també s'han fet 50 anys de la mort del que fos el primer president de la Cinquena República, Charles de Gaulle. Tot plegat és molt maco, és un llibre que repassa des d'aquella primera... No? Des d'aquell 23 de novembre, la primera edició, i que acaba d'alguna manera amb un editorial que trobarem dimecres al Charlie Hebdo, però que ja s'ha fet pública. Se'ns ha fet impossible poder parlar aquests dies amb la gent de la revista, altres coses per mesures de seguretat, però el cert és que ells han fet un editorial on diuen vam néixer d'una manera on volíem reivindicar la llibertat d'expressió i ara tornem a plantejar-nos què és això de la llibertat d'expressió i on està, no?, el límit d'aquesta llibertat d'expressió. És un tema, és una qüestió molt interessant, el que passa que sí que periodísticament ens trobem amb aquest fet de que no podem explicar tot allò que voldríem perquè sí que és cert que hi ha molta seguretat al voltant del setmanari.
Sí que és veritat, en qualsevol cas, que fa la sensació que a França i a París hi ha molta tradició de revistes satíriques, no? Potser fins i tot més que aquí.
Sí, absolutament, perquè bueno, només cal anar al metro i veure, per exemple, Le Chanard en Chainé, que és una altra revista, un diari, més publicació, té una tirada, és un producte que els francesos consumeixen molt, ho veus al metro, per ells posar aquest punt de sàtira a l'actualitat és important. El que passa que fins ara sí que sé, Roger, que havien conegut aquestes revistes de contingut més satíric per qüestions tristes. El que és cert és que, d'alguna manera, el que podem fer aquest cap de setmana i sobretot a partir de la setmana que ve, quan es publiqui aquest número 5, dels 50 anys de la revista Charlie Hebdo, serà doncs poder celebrar alguna cosa amb ells que no sigui una cosa vinculada doncs, això, al terror i a qüestions tristes.
Mm-hmm. David Malarejo, una abraçada ben forta cap a París.
Cuideu-vos, vagi bé.
I ara viatgem, obrim finestra cap a Beirut. Txell Feixas, bon dia.
Bon dia, Roger, Marcelà, Habibi. Felicitats pel premi en primer lloc.
Moltes gràcies. Una feina d'equip. Txell, com estàs? Com esteu? És hora del vermut. No sé si el vermut es practica a Beirut, si teniu instal·lacions obertes. si teniu un confinament estricte...
Ai, Roger, doncs mira, si em veiessis, no tinc el glamour d'en David Melgarejo amb un llibre a les mans, no és així. La realitat és que estic amb un pijama xandalero, suant la gota gorda després de buscar els últims minuts un clip que em permetés allò de canviar la targeta als iPhones, la libanesa per l'espanyola, perquè no tenim internet i per això em sents via telefònica. Per tant, tot el glamour del corresponsal, si ara em veiéssiu, se m'ha pel terra. I, bueno, xandalera no perquè aquestes hores del matí vagi així en pijama gairebé, sinó perquè aquí continuem tancats, segona setmana, en principi la darrera, amb toc de queda, demà dia de la independència al Líban, per tant, més tancats que mai perquè no volen que la gent fem ponts fins dilluns, i no volen relaxaments, el nombre de casos de moment no està baixant, sancionen fort i, bueno, de moment, mira, et puc dir que ser de Barcelona i del Barça algun avantatge té perquè... Ahir amb l'Oriol estàvem gravant un plató d'aquests per una peça de la tele. Se'ns van acostar la policia molt enfadats, perquè ja eren ben bé quarts de nou, i jo vaig pensar, ara la tindrem aquí. I amb tot el meu art, doncs res, els vaig explicar que érem de Barcelona, que el Barça, doncs tu, es van a posar a aplaudir, a cridar Barça i Messi, i es van quedar allà amb nosaltres, i ens van voler portar a casa després, tot i que no són tan simpàtics habitualment. Per tant... Mira, ens intentem quedar amb els bons moments que ens dona Javi Vilandi a vegades.
Realment, té nassos que dient Messi se t'obrin portes o et canviï el destí o una multa o imagina't...
Roger, però és que no
d'una multa a fer-te de taxista, eh?
Sí, que ens volien portar a casa. El fet és que jo estava ja davant de casa meva i no em calia, però no només aquí al Líban per una qüestió de gravar un plató. A Iraq mateix, quan anàvem a cobrir la caiguda d'Estat Islàmic, checkpoints que eren impossibles de passar amb tots els passaports, amb totes les acreditacions del món, i anava jo amb els passaports de tota la gent de la furgoneta i em deien, digues que ets del Barça. I jo, sí, home, els hi dediqui. Els soldats que són del Barça, els hi deia que era del Barça, somreien i passàvem tots.
O sigui, algunes exclusives de Txell Feixes les hem aconseguit gràcies a Leo Messi, no?
Això no, però com ho faig servir molt, doncs mira, sí, dic que funciona i quan veig que alguna autoritat s'apropa malhumoradament cap a mi, començo dient que sóc de Catalunya, si veig que no atina gaire, concreto que sóc de Barcelona i si encara arrufa el nas... li dic que soc del Barça i ja ho tinc tot guanyat. I a sobre si afegeixo, no del Real Madrid, a Ronaldo... Llavors arrufen encara més el nas i tenen més simpatia, per tant, és perfecte.
Déu-n'hi-do. Les claus i les eines de Txell Feixes per tirar endavant la feina, passi el que passi. Escolta'm una cosa, perquè ara m'explica... Fa una estona que estem intentant fer aquesta connexió amb la Txell, se'ns han endarrerit una mica precisament perquè m'expliques que teniu problemes de cobertura i sobretot de connexió a internet, no? Per això et sentim per telèfon, de fet. Què està passant? Com és? És habitual aquests talls o què està passant?
Bé, Líban i connectivitat no són mai massa compatibles, eh? I de fet, encara em faig creus que tota la temporada que hem anat fent aquesta i la passada no ens havia passat mai això d'avui. Però avui el wifi de l'edifici i del barri m'han dit que no funciona gens bé, ara m'ho deia el porter baix, en Samir, i les dades, el 3G és 0G. O sigui, i això ja era molt complicat abans, però després de l'explosió, moltes tendes amb la pandèmia, efectes de l'explosió, estan tancant, companyies subministradores també. Per tant, tot el que són serveis més bàsics, moltes nits ens quedem sense llum a partir de les 7 o les 8 de la tarda també. Per tant, tot està en un moment molt, molt sensible aquí al Líban, Roger, i internet realment és un dels palons d'Aquiles d'aquest país.
Mm-hmm. Txell, em queden 3 minuts. Explica'm de què estàs pendent aquests dies, amb què estàs treballant, perquè crec que hi ha soroll també a Palestina. Què està passant exactament i amb què treballes tu?
No, mira, aquests dies, Roger, hem estat bocabadats veient com Trump sembla que morirà matant. Primer, amb la filtració de que es va plantejar bombardejar una instal·lació nuclear a l'Iran i que els seus consellers el van arribar a frenar, eren Està Katrina. Després, retirant, com sabeu, de l'Iraq milers de soldats on Estat Islàmic doncs, ja es frega les mans. Després, amb aquesta visita a Israel, a Cisjordània ocupada de Mike Pompeo, on va brindar amb el seu vi per legitimar unes colònies que són, segons dret internacional, il·legals, els va permetre... que etiquetin amb un fet a Israel enganyós i no a Cisjordània tots els productes que són importats d'assentaments i va anunciar que tota acció de boicot a Israel serà considerada com a antisemitisme. Per tant, una visita bastant productiva i un nou regal de Trump a Netanyahu. I pendents ara, avui, del G20 a l'Aràbia Saudita, que és la imatge, Roger, de posar de cap de bombers un piròman, no? Vull dir, traduït, els líders mundials avui han acceptat la invitació d'un anfitrió al règim saudita que viola de forma flagrant els drets humans de la seva població, no? Pendents d'aquest gerint que és virtual, per tant, no podrà ser tot el pompós que el príncep Bin Salman voldria, però, vaja, un missatge al món bastant esperpèntic, no?
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, quin retrat i quines notícies. Teniu llums de Nadal, per cert, o no?
Bé, és que aquí la gent ni pensa gaire en el Nadal. De fet, més o menys aquestes alçades, Roger, ja tindríem els llums posats i encesos, perquè molts ja es queden posats del Ramadà i es mantenen, però com va passar amb la festivitat dels musulmans, aquí els cristians tenen assumit que seran dies a casa, en la intimitat familiar, menys consum que mai, perquè moltes tendes estan tancades i hem de tenir en compte que més de la meitat de la població, gairebé un 60%, està en la pobresa. Per tant, poques compres es podran fer enguany.
Mm-hmm. Bairut, Txell Feixas, una abraçada ben forta. Que tinguis bon dissabte. Cuida't.
I espero sentir-vos i que em sentiu millor la
segur, pròxima. Segur que sí, segur que sí. Una abraçada, Txell. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Pràcticament 2 minuts per arribar a les 12 del migdia. Fem una petita pausa. Ens actualitzem amb les notícies que avui ens porta el Marc Jurado. I de seguida tornem amb el prohibit parlar de futbol i també amb els fogons del Pep Noguer. Avui, perdre la por a cuinar. A molts ens convé. Fins ara.
El suplement. Amb Roger Escapa.